Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país, però sí que li aporten oxigen a aquest govern perquè pugui continuar la seva gestió autonomista.
Diu que no aporten gaire cosa més als ciutadans aquests pressupostos. Per la CUP són uns mals pressupostos?
Són uns pressupostos que venen a avalar la política del PSC, que és una política que pretén és normalitat, però una normalitat que el que amaga és el deteriorament dels serveis públics, l'abandonament del transport i no, l'abandonament d'algunes lluites, no? I per tant aquesta insistència a gestionar l'autonomisme i a gestionar els conflictes del país com si tot depengués només de com es fan les coses, i per tant sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
Entén el suport que dona Esquerra i els comuns al govern del PSC?
Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no?, aquesta legislatura. Els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no?, que no podien aprovar res. Jo crec que això és un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran, i per això per mi és una estafa a les persones.
I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
Al final crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
Creu que Pedro Sánchez hauria de dimitir i convocar eleccions?
Jo crec que, com et deia abans, o sigui, per mi és una legislatura esgotada on els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja estava passant, que és un govern que no pot governar. Es veu amb aquesta presentació de pressupostos que el que farà serà promeses que sap que no pot complir, i per tant crec que té molt poc sentit governar d'aquesta manera. Bueno, crec que no estan governant, crec que estan al govern però no estan governant, i per tant té molt poca lògica, és una estafa als ciutadans.
Creu que hi ha una crisi de confiança de la ciutadania cap a la classe política per tots aquests recents suposats casos de corrupció que esquitxen el PSOE?
No, jo crec que hi ha una llunyania entre la classe, no, entre les classes populars i la classe política, però no ve donada per aquests casos de corrupció, o no només ve donada per aquests casos de corrupció. Jo crec que fa molt de temps que aquests governs suposadament progressistes, i estic parlant també del govern de Salvador Illa, que amb un llenguatge doncs, de progrés compartit, donar suport a la classe treballadora, als serveis públics, però al final no és això el que estan fent, sinó justament el contrari. Per tant, és normal que la gent s'allunyi quan et diuen una cosa, però al final tu veus que fan la contrària. Llavors, jo no crec que sigui l'única causa que allunyi, sinó que més aviat el dir una cosa i fer la contrària, com estan fent aquests suposats governs progressistes, és el que està fent que les persones s'allunyin de la política.
Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la Degaia, que nosaltres hem portat a Antifrau a Europa, perquè veiem que Antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquests casos. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és que es van allargant el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. Aquest cas últim que nosaltres hem portat a Antifrau Europa surt de la denúncia d'una persona, i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores, perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans, i després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que va jugant amb ella quan hi arriba.
D'alguna manera, doncs, creu que s'ha de protegir més la figura de l'alertador.
Sí, exactament, s'ha de protegir totalment. O sigui, que una persona alerti no hauria d'influir en res en la seva vida, no hauria de perdre la seva feina, no hauria de patir la seva salut mental, no hauria de tenir tot un entorn que l'assetja per això que fa. I és feina de les administracions protegir aquestes figures, i ara mateix no és el que està passant. I fins que no fem això, la gent no s'atrevirà a denunciar i, per tant, no serem una democràcia forta, sinó que permetrem que casos com de corrupció doncs passin, i passin sense pena ni glòria i sense tenir conseqüències.
Des de la CUP s'està estudiant la possibilitat, per exemple, de presentar una proposició de llei al Parlament per avançar en l'enfortiment de la figura dels alertadors.
Juntament amb figures que ja hi treballen des de la societat civil en aquest tema, doncs sí que s'estan mirant quines són les mesures que es poden implementar des del Parlament. No només sols, sinó com et dic, acompanyats de la societat civil que ja està treballant en aquest àmbit, que són els que porten tota l'expertesa.
A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
Doncs jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem en situacions encara pitjors de com les vam trobar. I per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on tant han passat i han fet coses, les situacions estan pitjor. Ho veiem a educació, on sí que veníem arrossegant un malestar del professorat, però ara la situació és encara molt pitjor per la de malament com s'ha gestionat, amb la poca cura, amb la poca visió del que realment està passant. Ho veiem amb la llengua, que vam partir amb dades d'ús de la llengua com molt baixes, i que veiem que l'únic que està fent aquest govern doncs posa diners al Consorci de Normalització Lingüística per fer més cursos de català, però no entenc la llengua com una política transversal que s'activi des de totes les conselleries d'aquest govern. Educació, per exemple, veiem les sentències del 25% i com el govern està paralitzat amb això. Veiem que la sanitat pública continua parlant en espanyol, veiem que no es fan esforços perquè des de l'empresa s'inclogui també cursos dintre de les hores, no? Dintre les hores de feina, i per tant gratuïts pels treballadors. L'empresa no parla en català. Per tant, amb aquestes coses el temps hi juga a la contra, i per tant el que veiem és que la política del PSC erosiona les estructures del nostre país i les està deixant cada vegada en pitjor situació.
Abans em comentava el sector de l'educació que està en crisi. Creu que el govern de Salvador Illa hauria de fer alguna remodelació del govern i cessar alguns consellers o conselleres com la d'educació?
Jo crec que la consellera d'Educació s'ha demostrat que és incapaç de reconduir el conflicte educatiu, i s'ha demostrat que és incapaç d'entomar el que ara mateix es veu que es necessita, que no és només un conflicte laboral, sinó un conflicte de model, d'educació i que, per tant, el que hauria de fer és parlar amb tota la comunitat educativa. L'altre dia li vam preguntar a la sessió de control sobre aquest tema i la consellera el que ens va dir era que no va parlar centre per centre. Què és això? No, dona, el que hem de fer és, si necessitem un canvi de model, la resposta ha de ser de model. Hem de parlar amb mestres, sí, però hem de parlar també amb les famílies, amb els estudiants, amb els pedagogs, amb absolutament tota la comunitat, perquè el que cal és transformar rotundament el que està passant. Ja es veu que el malestar no és només salarial, no és només un tema laboral, el que estan posant els professors sobre la taula.
La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si amb això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de cavall de Troia d'ells en aquest Parlament.
Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat dues propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes dues propostes.
Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació, perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem dues de dos partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar, i més si som capaços, doncs, que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim dos textos diferents i, per tant, té tota la lògica del món que recollim el que diu, de nou, la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre i aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
El PSC està disposat a votar a favor d'aquesta llei?
La nostra feina i la feina des del carrer és aconseguir que el PSC, vulgui o no vulgui, voti a favor d'aquesta llei per prohibir la compra especulativa.
Aquesta llei es podria aprovar abans de l'agost?
Com més aviat s'aprovi aquesta llei, millor pel país.
Quins són els principals esculls que frenen el PSC de moment a sumar-s'hi?
El PSC, la seva política d'habitatge és d'aquí al 2040. Per tant, que li demanem mesures al dia a dia, doncs és contrari al que ell està promovent en aquest moment. Hem de tibar d'ell, hem d'aconseguir que es mogui de les seves posicions, que són això, anem a construir habitatge amb empreses privades, amb aquesta col·laboració públic-privat, pel 2040, i hem de moure coses que siguin efectives el dia d'avui. Per tant, la seva resistència és evident perquè el fem moure de les seves posicions naturals.
Perquè els oients ens entenguin, què planteja grans trets la proposta de la CUP per prohibir la compra especulativa?
Les propostes nostres van més enllà segurament del que acabarem acordant, perquè nosaltres l'acord es mou al voltant de que allà on els territoris que ja s'han declarat tensionats es prohibeixi la compra especulativa, però nosaltres creiem que s'ha d'anar una mica més enllà i també proposem que allà on un 30% o més de l'habitatge no sigui la primera habitatge de les persones, sigui habitatge bé per ús turístic, segones residències, aquí també es pugui aplicar aquesta provisió de la compra especulativa. Creiem que nosaltres haurem de rebaixar una part de les nostres propostes per arribar a consensos, però si en espais, no, si en les zones tensionades aconseguim que es prohibeixi aquesta compra, doncs benvingut sigui, crec que és un avanç important.
L'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals, si Pedro Sánchez no les avança. Ja tenen el candidat o candidata de la CUP per Barcelona, ara que tots els partits ja han redefinit una mica els seus caps de llista?
Ai, nosaltres el que fem, tenim aquesta manera de treballar, que primer construïm el projecte i després presentem les persones, perquè al final l'important és l'equip que muntes el projecte que presentes. Llavors nosaltres estem en aquesta fase de construir el projecte per Barcelona, volem construir un projecte que sigui molt ambiciós, que sigui guanyador, que faci que realment l'Ajuntament viri cap a l'esquerra, i estem en aquestes. Estic molt contenta amb els resultats del que s'està fent a Barcelona, i en breu, sí, ja toca presentar-lo, no? El nostre candidat o candidat ho farem en breu.
La CUP es presentarà a les eleccions generals o està descartat?
Aquestes decisions nosaltres les prenem quan arriben. Allò que diuen, quan arribis al riu veuràs si t'has de posar les botes d'aigua, no? Doncs quan arribi el moment ho acabarem de decidir. Per nosaltres no és una decisió que donem per fet des de ja.
Hi hauria opcions, per exemple, de presentar-s'hi?
És que no, encara no hem posat aquest tema sobre la taula nosaltres.
Què li sembla la proposta del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, de fer un front de totes les esquerres, tant a nivell de l'Estat com a nivell de Catalunya?
Jo crec que en aquest moment Rufián és un meme d'esquerra, és el meme d'esquerra. O sigui, em sembla bastant ridícul que el partit de Macià i el partit de Companys tingui com a portaveu una persona que el que està fent és centrar la política en Espanya i que vagi a València a fer mítings parlant en espanyol. Crec que ara mateix Esquerra ha de decidir què fa, però bueno, al final és com la punta de l'iceberg, no? Esquerra a Catalunya està donant suport a aquest autonomisme del PSC i el seu ídol a Madrid doncs està fent aquestes polítiques espanyolistes. És un viratge que està fent Esquerra que, bueno, els seus electors veuran si li compren o no.
Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
Ai, m'agraden molts estils de música. M'agrada molt la música. Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt. Les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
Un diputat que no sigui de la CUP? A la Najat.
Què fa per desconnectar de la política?
La família, sortir, m'agrada molt la muntanya. M'agrada molt, molt.
Fa travessies de muntanya, caminades?
Sí, caminades de muntanya, ens agrada molt, som molt muntanyers nosaltres, sempre que podem ens escapem, i ara és una època superxula amb els gorgs dels rius, i bueno, ens agrada molt això, sí.
Algun racó de Catalunya en especial?
Ui, molts, però no els diré, perquè jo sé que aquestes coses no s'han de dir per ràdio.
És puntual quan queda amb algú?
Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
Quines feines domèstiques fa a casa seva?
Faig moltes. A casa ara mateix vivim 4 persones i 3 animals i llavors hi ha moltes feines a casa, les compartim una mica entre tots, però sí que em faig molta feina a casa, de tot, de tot.
Té algun viatge pendent de fer?
Som molt viatgers nosaltres, però també és veritat que som viatgers com de curta proximitat. Ens agrada molt conèixer molts racons de Catalunya, de la Catalunya Nord, del País Valencià, ens agrada molt, de veritat, visitar tot això. I, bueno, no sé, ens movem molt per aquesta zona i ens agrada molt conèixer els racons de la nostra terra.
Quin llibre ens recomanaria?
Doncs ara mateix m'estic llegint un de la Gertrude Einstein, molt divertit, bueno, divertit el títol perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època del naixement del cubisme a París, i bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre, us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
Què s'enduria en una illa deserta?
La meva parella.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
El que més m'agradaria que passés aquest any? Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3 Catinfo i fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies a tu.